Arriba l'hora de parlar d'economia, de saludar el nostre expert en la matèria, el professor Josep Anguera. Josep, molt bon dia, benvingut. Sembla que no sentim en Josep Anguera, ho tornarem a intentar. A aquesta hora el que volíem fer una mica era el repàs del que tenim econòmicament a Espanya en general i a casa nostra. Josep, bon dia.
Bon dia, bon ara. Com ho tenim, això?
No ho sé com ho tenim. Ara ens ho explicaràs tu, perquè la cosa... Escolta, vas al súper a comprar una ampolla d'oli d'oliva extra verge i t'hi deixes el sou, bàsicament, eh?
Sí, quedes untat, però sense, amb la butxaca buida.
Exacte. Sí. Tenim tot el tema de la inflació, que és notícia, i que, a més a més, dins d'aquest paraigües, podríem dir, hi ha molts temes a tenir en compte. Josep, per on comencem?
Mira, hi ha una qüestió que és que ja havíem comentat alguna vegada, que ha donat en els últims mesos l'increment del preu dels aliments, que és una part importantíssima de la inflació, a part de l'energia i aquestes altres coses. Doncs els hàbits de compra han anat variant, perquè esclar, la gent veu com augmenten els preus, i llavors doncs, es fan compres més periòdiques, de menor quantia, intenten, doncs, potser alguns, allò que parlaves de l'oli, doncs, el tema dels fregits, doncs, amb altres tipus d'oli que no és el d'oliva, i això, una mica més, una mica menys, tots ho hem fet, algú de manera més pronunciada. Però el sorprenent és que, tot i haver canviat aquests hàbits de vida, que a més s'acosten o s'assemblen, els que som ja més grans, doncs el que es va produir quan la crisi del petroli als anys 70 i 80, que bueno, doncs la gent ens vam haver d'ajustar les nostres maneres i els aliments que compràvem per precisament per l'increment tan sobtat que va haver de preus. Doncs tot i així, en els últims 12 mesos, la cistella de la compra d'aliments i productes de la llar a l'estat espanyol, per tant, perquè és la mitjana de tot l'estat, ha augmentat amb 315 euros a l'any.
O sigui,
ens estem gastant més de 300 euros, tot i haver reajustat les nostres compres. O sigui, s'ha passat d'ara fa un any, doncs, que gastàvem uns 2.500 euros a gairebé 2.900. O sigui, això és un increment molt gran, és un 26% més. O sigui, doncs, vaja, trobo que és ressaltable, perquè doncs, això vol dir que hi ha gent que encara s'ha d'esforçar més canviant coses, no? Entre comprar menys, restringir, canviar elements més barats, i a pesar d'això, doncs, ens segueix castigant de mala manera. I sí, el principal és el que deies tu, l'oli d'oliva, no? Uh-huh. Ara, n'hi ha un segon, que és un component molt bàsic, i vaja, almenys per moltes famílies, però sobretot jo, que diguéssim estic a prop dels estudiants universitaris, doncs que és un component bastant normal a la dieta, que és la pasta.
I tant.
Vull dir, una cosa tan senzilla, no?, com uns macarrons, uns espaguetis, uns fucili, doncs aquests també és un dels responsables de que, i això difícilment la gent deixa de comprar-ho, no?, perquè diuen, home, uns macarrons, uns galets, uns fideus, no? Doncs sí, és, després de l'oli d'oliva és el producte que s'ha encarit més, i clar, com que siguin tan popular i tan normal, doncs es nota molt a la butxaca.
I
així, doncs, veurem què passa en els pròxims 12 mesos. Els anuncis, però els anuncis moltes vegades doncs no es compleixen, però sembla que hi ha previsions sensates de que els increments de preu es moderaran. No que baixaran de preu, sinó que al llarg del 2023, en la mesura que això de la guerra d'Ucraïna doncs vagi minvant, vaja, l'esperança és de que s'acabi avui mateix, no? Això és la voluntat de la immensa majoria de la gent, però la realitat és la que és. Veurem què passa aquest hivern, i segurament doncs seguirà havent-hi la inflació, centrada en part a la cistella de la compra, però amb uns increments menors, ja ho veurem.
Uh-huh.
Tot i que dintre del no sé si n'estàs al cas, a dintre de la cistella de la compra, doncs hi ha un component que no, normalment no tenim en compte, que són els plàstics i els embolcalls, les cel·lofanes o aquests que ens subministra quan vas a comprar al súper o una botiga de queviures o una gran superfície, moltes coses la compres envasada.
Sí.
Te recordes?
Uh-huh.
Bueno, jo me'n recordo quan era petit que la meva mare m'enviava a buscar llenties
o
cigrons a granel.
Sí.
I que hi havia uns establiments que en dèiem colmados,
sí,
amb aquest nom tan poc català, perquè vol dir complets, no?, de colmar en castellà. Però, a veure, anaves al colmado, mira, senyor tal, que la meva mare vol mig quilo, llavors amb una paperina de paper d'estrassa i unes paletes, que me'n recordo, precioses, amb un sac, posaven allà dintre i del servien, no? Però, bueno, això avui en dia ja és objecte de museu. A Salàs de Pallars,
i
allà
tant,
poden ajustar,
tenen les botigues,
i
tant, antigues.
Aquelles botigues,
sí,
i allà t'ho poden tornar a ensenyar o a recordar.
Mm-hmm.
Bé, doncs ara el govern espanyol, dintre d'aquesta campanya per lluitar contra el canvi climàtic, doncs ha decidit posar un impost al plàstic. El plàstic que es fa servir, doncs, mira, doncs, si abans parlàvem de l'oli d'oliva, doncs moltes vegades les pròpies ampolles, no?, ampolles o garrafes de 2 o de 5 litros, tots sabem que, bueno, que van amb un tap i un frascó, una garrafa de plàstic. Doncs això, ara hi posaran un impost. I és un impost, potser no sembla massa important, perquè és de 45 cèntims al quilo de,
uh-huh,
de material, ja, vull dir que agafes una ampolla d'un litre, no sé què deu pesar, però vull dir, no
arriba al quilo, és evident.
No, per descomptat, vull dir, són 100 i poc, per tant, seran 8 o 9 cèntims, però, en canvi, la indústria agroalimentària, doncs, s'ha esperat bastant, perquè diu que això tindrà unes repercussions molt grans amb l'encariment dels aliments, no? I que, esclar, haver de suportar aquest impost els obligarà, des de forma eufemística de dir-ho, no?, els portarà a que hagin d'augmentar el preu dels aliments en castig, vaja, que per vendre a totes les botigues i a tots nosaltres.
Que, per tant, això pujarà,
no?,
independentment. Ja no té res a veure tant amb la inflació només, no, sinó ja per aquest cost, per aquest impost.
Sí, sí. Sí, l'impost, sí, que contribueix a la inflació, perquè si el de dintre augmenta de preu i el de fora també,
exacte.
El contenidor, no?, doncs això serà un nou efecte. Clar, suposo que, bueno, hi ha hagut una reacció, perquè a Itàlia sembla ser que també ho volien fer, però tal com està la cosa i en el nou govern de la presidenta Meloni, doncs el que han dit és que ho faran, però que en parlarem a l'any 24 i no a l'any 23. Però aquí, doncs, sí, el govern està, vaja, completament disposat a mantenir l'1 de gener a partir de quan comenci l'any i s'aplicarà aquest nou impost. Està per veure si aquest ensurt que té el sector, la indústria agroalimentària, es confirma amb una pujada notable en els preus, o potser és una mica de maniobra de propaganda, de pressió, perquè el govern ho retardi, que és el que han demanat. Però vaja, de moment no hi ha senyals de que el govern espanyol ho vulgui posposar.
Uh-huh.
I per tant, a partir del 2 de gener hi haurà aquest increment d'aquest impost, que en principi no té tant afanys recaptatoris, sinó que impulsar a que es canviï la forma del comerç parcialment, no?, i que en aquests envoltoris o contenidors d'un sol ús, perquè fixa't que el contenidor groc com va de ple normalment, no?, entre,
sí,
llaunes
i plàstics
i ampolles,
sí,
de plàstic, no?, que no només els aliments, per exemple, les coses de neteja, d'higiene personal, també van amb aquests contenidors de plàstic, no?, aquestes ampolletes. Doncs, sí, aquesta, la idea és de que es trobin altres maneres. És una mica com lo de les bosses de plàstic del supermercat, no?
Uh-huh.
Sí, que abans et donaven bosses gairebé agrapats, la noia o el noi de la caixa, no? I ara, primer, que ja no són de plàstic, que moltes vegades són d'unes fibres sí. vegetals, que aguanten, que has de mirar de no posar molt massa pes perquè et pots quedar amb les nanxes a la mà i l'altra cosa a terra, que es trenquen més fàcilment. Però sobretot perquè no són de plàstic i, per tant, són molt més biodegradables, no? Mm-hmm. Doncs veurem què passa amb tot això. I la inflació, si em permets afegir, sí. també té un altre component que no és ben bé, tècnicament no és inflació, que és el que hem vist en els últims, al llarg del 2022, que ha passat amb el preu dels habitatges. Dic que tècnicament no és inflació perquè tota la gent que ha demanat un préstec per comprar-se una casa, un pis, una residència, no? Uh-huh. Doncs i que, a més, els que tenen el tipus d'interès variable lligat amb l'Euribor, això és un tema que durant uns anys no n'hem parlat i ara es torna a parlar perquè, esclar, l'Euribor ha començat a revifar de mala manera, no? Deia que tècnicament no, perquè la compra de l'habitatge no està dintre de l'índex de preus al consum, perquè aquest rebut que es paga per un préstec per la compra d'un pis, diguéssim, no és una despesa, sinó que és una inversió, i per tant, tècnicament, no s'ha de mirar. Altra cosa són els interessos. Doncs bé, el tema del preu dels habitatges, que l'impacte del tipus d'interès més alt ha fet desanimar algú, però no gaire, resulta que al llarg d'aquest any també ha augmentat força. Uh-huh. O sigui, que el preu dels habitatges, en aquests mesos que portem, està augmentant, i aquí a Catalunya ha augmentat més que la mitjana de la mitjana d'Espanya. Sí, sí, en canvi la inflació per primera vegada és menor, comptat en termes d'IPC, però el preu de l'habitatge ha augmentat. Les tres comunitats que més ha augmentat són el País Basc, Extremadura i Catalunya. El País Basc i Catalunya tenen preus alts, Extremadura els tenien extremadament, si em permet l'expressió, extremadament baixos, però no en sé els motius, però clar, un increment petit sobre una base molt petita, en percentatges també és molt augment, no? Uh-huh. Doncs bé, el preu aquí a Catalunya ha augmentat més d'un 8%, i a Espanya un 7,5%. I això, encara que tècnicament no sigui inflació, però toca la butxaca a aquelles persones que són moltíssimes, no? I que veuen, doncs, que han de pagar més el metro quadrat, i a sobre el préstec té un tipus d'interès més alt sobre aquest preu més alt. I per tant, això vol dir que queden menys diners per la resta de compres, i abans, fa un moment, parlàvem de la cistella de compra, però també doncs, de temes d'esbarjo, de lleure, de viatjar, i així. Per tant, a la pràctica, aquest augment també ens està repercutint a la nostra butxaca, en la immensa majoria dels catalans.
I de fet, Josep, no, els lloguers també estan més alts, és a dir, no només és la compra, sinó que es veu com si ara la gent que vol anar a llogar pis, els increments també s'han pujat, vaja, respecte d'un temps enrere.
Clar, perquè molta gent, moltes parelles joves o persones o joves que es volen sortir de casa dels pares, doncs es diu, bueno, què faig, comprem o lloguem? Llavors, doncs, esclar, hi havia durant molt de temps, doncs hi ha hagut una certa predisposició a aquells que hi arribaven de poder comprar, perquè els lloguers s'havien augmentat molt i el tipus d'interès era baix per demanar un préstec, no? Però ara resulta que, havent augmentat el preu del metro quadrat d'un habitatge i encarint-se el cost del préstec, doncs molta gent ha virat cap a dir, escolta, no, doncs lloguem i esperem temps millors. Llavors resulta que, com a rebot, com a conseqüència indirecta, el preu dels lloguers també estan augmentant. Uh-huh. I com que no hi ha un increment significatiu del parc de pisos, de cases, d'immobles en lloguer, doncs això fa que també el tema residència, pels que estan a lloguer, doncs hagin vist com les quotes en la renovació dels contractes de lloguer, doncs que hagi augmentat. Llavors, aquest sí que té un impacte directe i ho veiem reflectit en l'IPC, perquè els lloguers és una part significativa de l'índex de preus al consum. Com a cosa, diguéssim, parlant de la inflació, com a cosa positiva, o potencialment positiva, és un informe que ha fet l'OCDE, que, diguéssim, recordo per els que no ho tinguin per la mà, l'OCDE és el grup de països rics del món, sobretot del món que anomenem eufemísticament occidental, que està mirant que, com que veu les dificultats de molta gent i que a més, veu que el tenir menor poder adquisitiu, la demanda, que en diem els economistes, la demanda efectiva està reduint-se o no augmentant després de la pandèmia com es voldria, està recomanant a una sèrie de països, encara que no els cita puntualment pel nom, sinó per categoria, està demanant que el salari mínim interprofessional, el que diem l'SMI, no? Aquí el salari mínim, vaja, en termes col·loquials, doncs augmenti. I els països que, sense citar-ho, l'OCDE creu que haurien d'augmentar, precisament un d'ells, i de forma important, és Espanya. Perquè com ho fan? Doncs el que miren, el paràmetre que miren, és la distància que hi ha entre el salari mínim i el salari mitjà de cada país. O sigui, si tota la gent que està assalariada sumem els seus salaris i dividim pel nombre de persones, surt el salari mitjà, que és una mitjana aritmètica normal i corrent, no? Doncs bé, els països que estan per sota són els que haurien d'augmentar. Llavors, quan mirem això, doncs veiem que precisament Espanya és un dels que més distància té, tot i haver augmentat, perquè si te'n recordes...
Sí, s'ha anat augmentant.
Fa gairebé un any que es va augmentar a 1.000 euros, no?, per 14 pagues. Doncs bé, tot i així, aquests 1.000 euros respecte a la mitjana dels sous dels assalariats dels treballadors a Espanya té una distància superior a la d'altres països del nostre entorn. I que, per tant, doncs... és un dels països que suposo que la ministra de Treball és un argument que deu tenir la senyora Yolanda Díaz per aconseguir que en aquest pacte, doncs, un pacte social de rendes, doncs acceptin la part empresarial, la COE, per entendre'ns, no? Accepti un increment que els seus portaveus estan dient que sí que veuen que és necessari, però que més endavant.
Ja.
Llavors, això, com qualsevol negociació, doncs cada un s'intenta carregar d'arguments i així estem. Pensa, Neus, que tot i que hi ha hagut aquest augment del salari mínim, el poder adquisitiu, el poder de compra de les persones que cobren aquest salari mínim, en l'últim any ha perdut un 5%. O sigui que, evidentment, abans estaven pitjor, però segueixen perdent poder adquisitiu. Tant podríem veure, s'està parlant d'un increment d'aquest salari mínim, s'està demanant per part dels sindicats d'un 10%, o sigui, de passar de 1.000 euros a 1.100 per 14 pagues. Estem parlant d'imports bruts. Suposo que en les pròximes setmanes podrem veure això i una mica en la discussió dels pressupostos generals de l'Estat, doncs aquesta partida o aquesta normativa, perquè això és una és normatiu per part del govern espanyol, segurament veurem. No tinc connexió directa amb el Ministeri de Treball, com pots entendre, ni molt menys amb la senyora Yolanda Díaz, però és molt probable que doncs hi hagi aquest increment. Pensa que, és clar, aquests salaris mínims més ho cobren aquells llocs els treballadors que ocupen llocs de treball de molt poc valor afegit. Llavors, també pot ser que hi hagi algunes empreses que no puguin suportar i que disminueixin. Però, si veiem els estudis que s'han fet sobre el darrer increment, aquest que va passar a 1.000 euros el salari mínim, doncs l'impacte que ha tingut sobre la pèrdua de llocs de treball, sobre l'atur, ha estat molt més petit del que preveien les sí. visions més pessimistes,
sí.
Sobretot les que venien del sector empresarial, i que no podem dir que sigui zero, ni segur que hi haurà empreses que si passen de 1.000 a 1.100 diran, mira, jo 1.100 no puc pagar. En canvi, això és un estímul per millorar la productivitat dels llocs de treball. Vull dir, a vegades, doncs, una persona, no sé, un empleat municipal que va amb una escombra netejant els carrers d'Olot, de Girona o de Figueres, no? Doncs, esclar, si en lloc de tenir una escombra, doncs té un aparell mecànic que pot fer recollir molta més brossa en menys temps, això vol dir que és més productiu en termes de servei públic i, per tant, se li pot augmentar. Llavors, no totes les empreses ni tots els ajuntaments potser ho podran fer, està pensant en el sector privat i en el sector públic, però sí que és un estímul per això que t'acabo de dir, no? Que és millorar les condicions de treball per augmentar l'eficiència de cada lloc de treball. I si augmentes l'eficiència, llavors pots suportar l'ocupador, el que contracta la gent, pot suportar uns salaris més alts. I així estem. Veurem si augmenta el salari mínim a partir de gener, si augmenta en quina quantitat, i els pròxims mesos de l'any que ve podrem comentar, si et sembla bé, doncs quin impacte ha tingut real en el món del treball, en el mercat de treball.
Doncs ho farem. De fet, Josep, estem una mica fora de temps, però m'agradaria molt ràpidament que no acabéssim sense parlar d'aquesta negociació que està encara amb el tema de les pensions, perquè vam sentir que, bé, es proposen diverses coses i una d'elles era allò de calcular els últims 30 anys traient-ne dos, no? Els pitjors, diguéssim.
Sí, 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 perquè fins ara, bueno, actualment es compten els últims 25 anys de la vida laboral de les persones. Clar, moltes vegades, segons quin tipus de feina, els últims anys són menys productius, perquè quan en tens 63, 64, 66, doncs no és tan productiu com en tenies 40, i això, doncs et permet, o sigui, si això va endavant, això està encara en plena negociació, i el ministre Escrivà doncs s'ha remengat, perquè suposo que el president del govern li deu haver dit que espavili. Per tant, no hi ha res decidit i tot està sobre la taula. Però l'última proposta que ha fet és això, de tenir en compte no els 25, sinó els últims 30 anys, però que en realitat serien els últims els 28, perquè els dos amb cotitzacions més baixes, doncs aquests es quedarien exclosos. I que per tant això està per veure. I a més, a part d'aquesta negociació, dintre de la negociació també es tindria un tracte especial pels autònoms, perquè també no és el mateix estar assalariat que tenir un taller o tenir una petita botiga o el que sigui. I també, d'alguna manera, hi ha un tema que és que hi ha un topall màxim de les cotitzacions. O sigui, encara que cobris, no sé, 5.000 euros al mes, doncs no la cotització està tapada, diguéssim, amb un topall. Llavors això és un tema al igual que la pensió de jubilació també té un màxim, no? Doncs el ministre Escrivà s'ha obert a augmentar aquest topall, o sigui, que per tant doncs que sigui que puguis cotitzar més si guanyes més, fins un màxim, i també està obert, lògicament, a que aquest màxim de la pensió de jubilació també pugui augmentar. I bé, doncs això, tot això significaria doncs de que la Seguretat Social tindria uns ingressos superiors, i per tant aquesta pressió que l'increment de l'IPC està fent sobre les pensions de jubilació, doncs no estigués tan ofegat per les xifres negatives i podria permetre una mica un respir. Ara bé, que quedi clar que això és una plena negociació, no de tot el govern, sinó del ministre Escrivà, que pertany al PSOE, i tant els sindicats com els socis del govern d'Unides Podemos, doncs de moment no hi estan d'acord. Però, diguéssim, vaja, és un tema, repeteixo, que està sobre la taula i veurem com es desenvolupa.
Doncs ho seguirem des d'aquí. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per aquest informe econòmic i posar-nos una mica al dia de tot el que tenim damunt la taula i que evidentment ens afecta a tots i a totes cada dia. Josep, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què, bon dia.
Adéu-siau.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Garrotxa Activa us desitja bon Nadal.